Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, a les 3 i 5 minutets. Com esteu? Aquí els d'Esports COPE. Anem fins les 4, com és habitual, de dilluns a divendres. Encetem setmana, és la primera del mes de juliol, i déu-n'hi-do com és el matí, com ha estat el matí d'aquest dilluns en matèria Mercato, que és el que ens ocupa entre temporada i temporada. Que ho voleu saber tot amb el millor anàlisi? Anem per parts. Primer, ordenem i situem la jornada en titulars. Els titulars d'Esports COPE, avui amb el Manolo Oliveros. Oli, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Albert?
Molt bé, i comencem per molts noms propis. Per exemple, Marco Verratti, que s'hauria de presentar demà a la pretemporada del PSG.
Marco Verratti avui de Pescara a París per parlar amb el PSG abans de presentar-se demà.
Més, Gerard Deulofeu. Sabeu que el divendres el Barça va anunciar que el recompra per 12 milions d'euros. Avui donarem detallets del contracte Barça-Deulofeu.
Les condicions amb Deulofeu ja estan pactades. Torna, se li revisa la fitxa, juga almenys una temporada i o continua o se li dona una sortida rebaixant la seva clàusula de rescissió.
Tercer nom propi, també a l'òrbita del Barça, Dani Ceballos. Semblava que estava molt a prop del Real Madrid, acaba d'eclosionar a l'Europeu Sub-21. Què expliquem de la relació Barça-Dani Ceballos?
Ceballos, al seu poble d'Utrera, comenten els seus amics que pot acabar al Barça. El Barça diu que la decisió és seva.
I quart nom propi, sembla això, Oliveros, la llista del mercat, Héctor Bellerín, ha acabat l'Europeu Sub-21, ell està de vacances, entenem que ara el Barça ha d'accelerar, digue-li accelerar, digue-li reprendre les negociacions pel jugador de l'Arsenal.
Bellerín, l'estiu serà llarg i la lluita amb l'Arsenal no serà fàcil.
Tenim més coses, més enllà del mercato culer, hi ha noms propis a l'Espanyol. Vaja, ho direm en singular, nom propi. Roberto, hores comptades com a jugador blanquiblau.
El porter Roberto a punt per anar al Màlaga per 2 milions d'euros.
Una sortida de l'Espanyol alliberaria una fitxa i també massa salarial. Avui parlarem de la porteria de l'Espanyol. Veurem què passa, perquè tampoc és clar que Pau López sigui el segon porter de l'Espanyol la temporada vinent. Ens arriben notícies que apreta el Tottenham, l'equip de Mauricio Pochettino, per retenir-lo. Ja l'ha tingut aquesta temporada cedit a Anglaterra. Manolo Martínez deixa el Nàstic com a jugador, però s'integra a l'estaf tècnic.
Acomiadament del jugador del Nàstic, Manolo Martínez, que passa, en efecte, a la secretaria tècnica.
Manolo Martínez, de 37 anys, és un dels pocs supervivents de Chapín. A Chapín, el Nàstic va aconseguir l'ascens de segona B a la categoria de plata del futbol espanyol. I dues notícies més que heu de saber a aquesta hora. Marc Márquez recupera el liderat de la categoria reina del motociclisme, de MotoGP.
Marc Márquez guanya a Alemanya i ja és líder del Mundial. El proper Gran Premi és el dia 4 d'agost a la República Txeca.
Se li dona bé a Marc Márquez, eh? Sachsenring, Gran Premi d'Alemanya, i efectivament, com ens deia l'Oliveros, com apunta al Mundial de Motociclisme, ara es dona una treva. Se'n va de vacances durant un mes i El Tour de França. Avui tercera etapa i ja arriba a França.
Avui tercera etapa del Tour arriba a Longwy després de sortir de Bèlgica. Connectarem amb el nostre company Quique Iglesias.
La primera etapa va començar el Tour a Alemanya, després ha passat per Bèlgica i ara sí, tercera etapa per arrencar setmana, ja arriba a terres franceses. Per cert, sabeu que ens agrada interactuar entre vosaltres i nosaltres, per això us proposem dues preguntes, una en clau Barça, l'altra en clau Pericà, al Facebook i al Twitter d'Esports COPE. En clau Barça, us preguntem avui per Gerard Deulofeu. Ha triat quedar-se. El Barça ha triat recuperar-lo. Ell tria quedar-se, com ara recordarem, com a mínim una temporada al Barça. Què us sembla? És una bona decisió del club? És una bona decisió de Gerard Deulofeu? I en clau Pericà volem saber si de cara a aquesta segona opció a la porteria de l'Espanyol heu d'apostar o aposteu pel planter o per fitxar un suplent de Diego López. Les respostes al mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i o a Twitter som @EsportsCope. Per cert, entre totes les respostes a la pregunta Barça, des d'avui i fins divendres vinent a les 3 de la tarda, sortegem, ja ho estem fent, un lot de productes oficials del Futbol Club Barcelona. Podeu entrar al nostre compte de Twitter, mirar el nostre mur de Facebook i veureu aquest lot xulo de productes oficials del Futbol Club Barcelona. Són les 3 i 10. Tenim a la Sílvia Ortiz i a la Raquel Saez a la producció i a la sala de màquines el Marc Pairés. Vinga, anem amb més coses. Més coses, és a dir, bones recomanacions, perquè sempre és un bon moment per anar a Open Camp, si vols viure un dia únic amb la teva família al lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Pots anar, pots venir, pots conèixer Open Camp, que és el parc temàtic de l'esport on podràs gaudir de més de 20 experiències olímpicament esportives. A la muntanya de Montjuïc, a l'anella màgica, pots batre el rècord de diversió, com sempre, a Open Camp. Les entrades a opencamp.com.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Mira el Huawei T8 Lite que me he comprado en la tienda de móviles.
Anda, yo me he comprado el mismo en el Corte Inglés.
Con cámara de 12 megapíxeles, 3 gigas de RAM. ¿Cuánto te ha costado a ti?
Estaba de oferta 199 euros.
¿El mío también?
Ya, pero a ti no te han regalado el seguro. A mí sí.
Ahora tienes el Huawei T8 Lite 2017 por 199 euros y 3 meses de seguro gratis. Solo en el Corte Inglés. Los tecnoprecios. Mucho más que un buen precio.
¿Sabías que este julio puedes comprarte un crossover Nissan con hasta 5.000 euros de ahorro y no pagarlo al momento? Ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro, ni al otro tampoco, ni al otro, ni al otro.
Aprovecha la crossover manía. Solo en julio ahorra hasta 5.000 euros en la compra de...
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. No dejes que un robo te arruine las vacaciones, porque cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, cuentas para la protección de tu hogar con la combinación perfecta entre la tecnología más avanzada, controlada por el mayor número de expertos. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
3 i 12 minuts. Si anem al mercat futbolístic, i veiem el que vol el Barça, el que sabem que vol, trobem Bellerín, 22 anys, Berratti, 24, Deulofeu, 23, aquest ja està, i Ceballos, 20 anys. Tots, exceptuant Paulinho, que està fregant els 30 anys, són jugadors amb talent i joves. El meu estimat Minguella em diria, o em dirà després, que cap decideix partits. Cert, però d'aquests que decideixen partits, n'hi ha pocs i ja els té el Barça, bàsicament davant. Atenció al que us expliquem avui de Dani Ceballos, un jugador que semblava fet amb el Madrid i potser no ho ha estat en fet.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Anem amb la portada d'Esports Cope. Comencem a caminar en tot això que us hem explicat del menú del programa d'avui. Primer nom propi, Dani Ceballos. Per això saludo primer l'Anaïs Martí. Anaïs, què tal? Bona tarda.
Hola, Albert, bona tarda.
Dani Ceballos, jugador del Betis. Hem de saber què pensa l'entorn del futbolista i també el seu club de propietat, el conjunt andalús, perquè el Barça ha posat l'ull en Dani Ceballos. Explica'ns.
Així és, l'entorn del futbolista ens confirma a Esports Cope que hi ha molt interès per part del Barça i que aquesta setmana es definirà el futur del futbolista també pretès pel Real Madrid. Aquest matí, el vicepresident esportiu del Betis, el Llorenç Serra Ferrer, ha admès en la presentació de Cristian Tello l'interès del Barça per Dani Ceballos.
Y respecto al tema Dani Ceballos, en sus conversaciones con el Barcelona, cerrando la negociación por Tello, ha sido mucho el interés del Barcelona por Dani.
Bueno, el tiempo lo he dedicado a convencer y aproximar lo máximo que podía lo de Cristian. De Dani Ceballos, es verdad que me pidieron la opinión y se la di. Y usted se puede imaginar.
Serra Ferrer ha dit que ells voldrien que es quedés, però que entenen que si el jugador té l'interès d'equips grans i vol marxar per seguir creixent, la seva funció no és la de posar-li pals a les rodes. Ceballos té contracte amb el Betis fins al 2020, clàusula de 15 milions d'euros. No descartarien tampoc que es quedés al Betis, s'ha dit.
És un jugador que ha eclosionat a l'Europeu Sub-21 de Polònia, que no, això és molt important, no ha decidit encara el seu futur. I, efectivament, com el vicepresident esportiu del Betis, Llorenç Serra Ferrer, ha reconegut, el Barça ha preguntat per ell. Nosaltres preguntem a totes les parts implicades. I el Barça què diu, Manuel Oliveros?
El Barça diu que interessa per la seva edat, també per la seva qualitat i pel preu. El cost de la rescissió del contracte de 15 milions d'euros, i ara la decisió únicament és del jugador. Des del Barça diu que els hi consta que no només el Barça, el Real Madrid i altres clubs, en definitiva, 7 o 8 ofertes ha arribat a Dani Ceballos després de l'Europeu Sub-21, de manera que l'única decisió és la del jugador. I des d'Utrera, que és el seu poble, sí, els nostres companys de Cope Utrera diuen que els seus amics diuen que Dani Ceballos hauria comentat que segurament es decidirà pel Barça.
Ai, si ho posem en una balança, semblava, no fa gaires dies, que el Madrid ho tenia fet amb Dani Ceballos. Avui sembla tot el contrari. Hem de passar també per la capital, per Madrid, Melchor Ruiz. Hola, què tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Albert, buenas tardes.
Bueno, y de Ceballos, ¿qué se dice sobre todo? ¿Qué sabes tú de ese interés de Ceballos y el Real Madrid que venimos contando aquí en la sintonía de la cadena COPE?
Sí, en el Real Madrid, lógicamente, interesa y mucho, pero no de ahora ni por el europeo que ha hecho con la selección sub-21, sino desde hace 2 años, cuando ya el Real Madrid se puso en contacto con Ceballos para intentar incorporarlo al conjunto blanco y no pudo ser. Están en las mismas, es un jugador que interesa. Ahora mismo, como venimos contando en COPE en los últimos días, lógicamente no tendría sitio en el equipo, y si se pudiese llegar a hacer la operación, cosa que el Real Madrid iba a intentar, pues sería con el objeto de dejarle cedido o traspasarle a algún club durante una temporada, porque insisto, ahora mismo hay overbook en esa posición que ocupa Ceballos. Pero en el Real Madrid, al margen del tema de Ceballos, como el resto, tranquilidad absoluta, porque son de los que piensan, primero, que no tienen urgencias ni necesidades, y sobre todo porque el verano acaba de empezar en lo que hace referencia a fichajes.
Muy bien, pues así está el interés del Real Madrid por Dani Ceballos. Melchor, cuídate mucho, gracias.
Un abrazo y buena tarde para todos.
No sé si això fa pinta d'un pols entre el Barça i el Real Madrid, si no, més clubs per Dani Ceballos. El matís important, si vingués al Barça, en principi, vindria per la temporada vinent, vindria ja. Si ho fes amb el Real Madrid, seria per un futur, com dèiem, a curt, mig termini. De seguida posem un primer punt d'anàlisi. Abans, segon nom propi que posem a sobre de la taula, Gerard Deulofeu. El divendres va haver-hi força activitat a les oficines del Futbol Club Barcelona. El Barça va fer ús d'aquest dret de compra, va apurar fins al final, el dia 30 de juny, 12 milions d'euros que paga a l'Everton. Clar, després ens va saltar l'altre dubte. Gerard Deulofeu es vol quedar? Dubte que va resoldre Gerard Deulofeu al partidazo de la cadena COPE en conversa amb Luis Munilla.
¿Cuál es tu idea de futuro? Claro, tú lo que querrás es quedarte en Barcelona.
Sí, muy contento de tener esa oportunidad que no he tenido nunca, estar en el primer equipo del Barça y bueno, yo un año seguro que me quedo, y luego ya veremos. La verdad que estoy muy contento y nada más, es lo que quiero, volver al Barça.
El so no era del tot bo just després de disputar i perdre aquesta final de l'Europeu Sub-21, però crec que el missatge és clar i contundent. La temporada vinent segur que em quedo al Barça, perquè ell, Anaïs, té contracte fins al 2019, i avui d'aquest contracte que unirà de moment una temporada a Deulofeu amb el Barça, tenim novetats i hi ha detalls interessants.
Sí, perquè el futbolista es vol assegurar en aquestes negociacions que el Barça li posaria fàcil una sortida el pròxim estiu en cas de que les seves expectatives a nivell de minuts i projecció no el convencin. Això com es tradueix, Albert? Doncs amb una rebaixa de la seva clàusula de rescissió, que actualment és de 18 milions d'euros. Recordem que el Barça s'ha gastat 12 en aquesta recompra a l'Everton.
Us explica Sportscopy que la clàusula de Gerard Deulofeu baixarà, serà rebaixada amb aquest contracte fins al 2019. No te'n vagis, que encara hem de parlar de més noms propis, però a les 3:19 jo crec que amb tot el que estem comentant, Ceballos, Deulofeu, necessitem un primer punt d'anàlisi. Per això saludem l'entrenador Cope, Àngel Pichi Alonso. Àngel, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre'ns. D'inici, que el Barça recompri Deulofeu, què et sembla?
Em sembla bé perquè és un element que es revaloritza, és un tipus de futbolista que no hi ha massa, és molt particular i, per tant, d'entrada em sembla molt correcte, sí. Em sembla encertat.
Li donem el vistiplau, sí, l'hoquei al Barça que recompri Deulofeu. La següent pregunta és gairebé obligada. L'encaix. Vull recordar que Deulofeu ve de fer una molt bona segona part de la temporada que hem deixat enrere al Milan, sent titular, acumulant minuts, aportant també la quota de gol, aportant joc. Quin encaix té el Barça ara mateix, Deulofeu?
Home, veritablement, l'encaix a l'11 titular ho té francament difícil, sota el meu punt de vista, perquè tenint al davant a Messi, a Neymar i a Luis Suárez, doncs, òbviament, el veig més com a quart davanter, no? Com a home revulsiu, com a home que es pugui utilitzar, no sé, podria fer un paral·lelisme amb la línia que estàs passant amb Marco Asensio al Real Madrid, no? Però si he de fer-lo titular ara, no ho veig, no ho veig, perquè òbviament això comportaria endarrerir una mica la posició de Messi i debilitar més el centre del camp, que jo crec que precisament això ha estat un dels grans dèficits del Barça actual, no? La pèrdua de la fortalesa al centre del camp.
Doncs anem enllaçant preguntes, perquè si primer et pregunto per si fa bé el Barça recomprant Deulofeu i després bueno, per l'encaix...
Et dic perquè és un jugador que s'ha revaloritzat i és un jugador pel que el Barça pot traure calés.
Sí, sí, sí. No, sí.
T'he
entès perfectament. Veure, sí, sí.
Jo crec que Deulofeu, amb aquest pas per la Premier, per la Lliga Espanyola, per la Italiana, estic segur, i amb l'edat que hem madurat com a persona i com a futbolista, no? I també ha de ser conscient de que en ocasions no tot ha de ser arribar i moldre, sinó arribar i guanyar-se-ho, no?
Clar, és que aquí anava, per aquí anava la tercera pregunta. Si amb aquest 11, amb el dibuix actual, ho veiem complicat. Jo crec que a ulls de tothom que Deulofeu pugui ser titular, a veure com assumeix ell que no tindrà la quota de minuts esperada i que potser no disputa els partits que ell vol.
Deia que jo espero en aquest sentit que Deulofeu amb el pas per la Premier i ara el Milan pues, hagi madurat en aquest sentit i sigui conscient que ve a un equip com és el Barça que té tres davanters extraordinaris i difícilment de substituir per un altre, però sí és cert que Deulofeu podria ser un element molt bo a l'hora de revolucionar partits i de jugar molts partits al llarg de la temporada, però clar, aquesta situació és la que a priori ha d'acceptar el xaval, si no veritablement, si el que vol és jugar cada diumenge i ser titular indiscutible, doncs veritablement entenc que ho tindrà molt complicat.
Sí, sí, o fa més rotacions Valverde o serà com Arda Turan, jugarà tant a tant quan Neymar no jugui o Leo Messi estigui lesionat.
Jo et dic, a mi si em dones a escollir entre Arda Turan i Deulofeu, crec que Deulofeu aporta moltes més coses que no les que porti Arda, no? En aquest sentit, però clar, haurem de veure com dèieu si Deulofeu accepta aquest rol que d'entrada no ha de ser el de ser un titular indiscutible.
Cada cop tinc més clar, sí que falta molt estiu, sí que falten dos mesos perquè es tanqui la primera finestra del mercat de fitxatges, però en relació al Barça, cada cop tinc més clar que la mà de Valverde, el sentit comú de Valverde, la gestió que farà Valverde d'aquesta plantilla i el que ell parli amb els jugadors serà importantíssima. Deixa'm que et pregunti per un segon nom, que s'està vinculant a les últimes hores al Barça, un altre jugador amb molt de talent, amb moltíssima qualitat. És Ceballos, jugador del Betis. Primer, el veus al Barça? I et torno a preguntar el mateix, perquè el dubte no és si els grans jugadors poden jugar al Barça, que jo crec que és un dubte que respon per si sol, sí, el tema és on veus a Ceballos jugant al Barça?
D'entrada diria, se van interessar el Barça i el Madrid abans de la semifinal de l'Europeu 21 que va jugar pel partit que va ser Ceballos? Se parlava de Ceballos com un futurible del Madrid o del Barça imminent abans d'aquest partit? O sigui, aquí ens tornem bojos, aquí. D'un dia per l'altre fem fenòmenos, fem autèntics jugadors cracs, i bueno, indudablement Ceballos és un jugador de talent, és un bon futbolista, però a mi precisament en aquests moments els perfils de centrecampistes que necessita el Barça entenc que són tot el contrari o molt diferents a lo que t'aporte el jugador bètic. Però, bueno, això ho han de decidir els que estan al club, l'entrenador, la secretaria tècnica i tot el demés, però entenc que no han d'anar els tiros per ahí, ni molt menys.
No estaria conversat al mig del camp, perquè tu sempre apostes per un migcampista més físic.
Però
que
no té si
està Iniesta, està Ceballos, està Toni Suárez...
El pes o l'ànima del joc del Barça ha estat, en els últims 10 o 20 anys, ha estat el centre del camp. Aquest centre del camp precisament ha desaparegut aquestes darreres temporades.
Uh-huh.
I si a més encara el debilitem més, doncs jo entenc que, bueno, que el desequilibri serà major i que òbviament sí, guanyaràs moltíssims partits, faràs molts gols, golejaràs a molts rivals, però quan veritablement hagis d'enfrontar equips de la talla del PSG, de la Juve, del Madrid, de l'Atlètic de Madrid i de més, pues seguiràs tenint els problemes greus que has tingut. I veritablement jo aposto més per muntar l'equip en funció de les virtuts, que les tenen i moltes del trident, i dels defectes que també tenen. I en funció d'això, intentar fer un equip molt més compensat, que tingui molt més equilibri al centre del camp. I probablement que no es toqui tant la pilota i que no es confongui la gent, eh? Això no és renunciar a l'ADN del joc del Barça, no. El futbol es juga de moltes maneres i de moltes maneres es pot jugar bé. Jo crec que el que tinguis un centre del camp que no toqui 100 vegades la pilota, sinó que la toqui 50 o 60, també el futbol pot ser molt maco i a més molt més efectiu, molt més pràctic i molt més sòlid. I jo crec que és la virtut que li ha faltat al Barça, a aquest últim Barça.
Molt bé. Àngel, hem parlat de Deulofeu, hem parlat de Ceballos. Mira, l'Oliveros vol parlar de més coses.
De la defensa, per exemple, perquè si dius que està descompensat al mig del camp, la defensa també, no? Si es busca un lateral i al mig de la defensa està Piqué, està Umtiti, i després Marlon, que ve del filial, o Mascherano, que ja és veterà, està descompensada la defensa.
Sí, és obvi que s'ha de fixar un lateral dret, això està claríssim, i ahir pot ser que guanyés un centrecampista, en Sergio Roberto. Està per veure, però pot ser que el guanyéssim, no? Perquè ha crescut en confiança i sap més del que es tracta. Però és que, sota el meu punt de vista, no m'importaria a mi. Personalment, que el Barça fixés un central que disputés, sense cap mena de dubte, el lloc tant a Umtiti com a Piqué.
I no pagar el que diu que pot pagar per Bellerín.
A mi és que pagar tant és millor per un lateral dret. I amb els exemples que hem tingut dels jugadors que s'han recuperat després d'haver marxat del Barça, o els jugadors que han vingut de l'Arsenal, també, que tots, bueno, pues cada cas és diferent, això sí és cert, no?
Mm.
Però, bueno, s'ha de fer un anàlisi molt profund, però, bueno... mane qui mane.
De moment ho deixem aquí. Estem construint el Barça del futur, del futur més immediat, que és aquesta temporada. Cap al Barça arrenca el 12 de juliol.
Albert, Àngel. Sortiran molts més noms encara, que ho sàpiga.
Sí, imagino, però és que i parlant de sortides, és que aquí estaríem parlant parlant de sortides, primer de donar sortida al Barça a molts jugadors, perquè al final has de tenir una plantilla de què? 22, 23...
I a més no regalar-los, acabant no regalar-los...
Sí, però el mercat que tenen alguns jugadors és el mercat que és, i ja veus que hi ha jugadors que estan a prova amb altres equips i que tenen una fitxa molt alta.
Això em sembla una bestia, però en fi,
mira,
aquestes alçades de jugadors com Matías o com qui sigui, que han demostrat... lo que valen, ve per bé, ve per malament, que tinguin que passar, entre cometes, una prova, em sembla...
No és nou, eh?
Ridícul.
La temporada passada suposo va succeir amb Alex Song, que va anar al Rubin Casa a la prova.
Suposo que són dubtes mèdiques, eh?
Sí. Bueno. Sí. Per l'estat físic de Mathieu. Vaja, que és una altra història. Àngel, com sempre, gràcies, avui més que mai gràcies per l'ajuda, que vagi molt bé.
Vale, una abraçada. Adéu.
Un minutet i arribem a 3:45 de la tarda, que no és habitual, faig el matís perquè ningú em malinterpreti, que no és habitual aquesta pràctica de jugadors en contracte que vagin a prova amb altres clubs, ho dic per Mathieu i l'Sporting de Portugal, però que no és nova, com he dit, a Can Barça, però que si el conjunt portuguès vol realment veure de prop i de primera mà conèixer com està l'estat físic dels genolls de Mathieu, doncs veurem què passa, jugador que té una alta fitxa amb el Futbol Club Barcelona. Dos noms propis més. Primer, Marco Verratti. Demà comença la pretemporada del PSG, del Paris Saint-Germain i Marco Verratti ha de presentar-se. Llavors, la pregunta obligada a aquesta hora de la tarda, Anaïs, és on està Marco Verratti?
Doncs ara mateix, Albert, es troba a Itàlia, concretament a Pescara, la seva ciutat natal. Va abandonar Eivissa el dissabte, posant punt i final a les seves vacances. I avui mateix té previst volar cap a París, perquè demà, com deies, el PSG arranca aquesta pretemporada. Sembla que el jugador ha afluixat, ha passat del no em presentaré, el ja veurem que ens va traslladar el seu representant, i finalment hauria decidit que no vol generar més conflictes i que opta per negociar la seva sortida o la seva continuïtat amb l'equip, amb el PSG, entrenant.
I en aquesta primera setmana de juliol, i un cop acabat l'Europeu Sub-21, entenem, sé que Robert té moltes carpetes, però entenem que s'ha d'accelerar a reprendre les negociacions per Héctor Bellerín de l'Arsenal.
Sí, perquè sens dubte és una de les operacions més importants de l'estiu. Héctor Bellerín ja es troba a Londres, tal com venim explicant, el futbolista vol fitxar pel Barça, però fins ara estava centrat en aquest europeu amb la Sub-21. Aquesta setmana arrencaran aquestes negociacions que decidiran el seu futur. Des del seu entorn ens tornen a insistir que no hi ha pressa, que l'estiu és llarg. Recordem que Héctor Bellerín té contracte fins al 30 de juny del 2022 i que va renovar el passat mes de novembre.
Així està el Barça, Anaïs, gràcies.
Adeu.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, fem el cafetó de rigor amb el Manolo Oliveros i amb la parella mítica, clàssica. Com dius tu que és la parella, què?
La millor parella de l'Europa Occidental.
Correcto. Ay, la mejor pareja de la Europa Occidental.
Y Minguella también del Este.
Bueno, Minguella el este de Europa también. Lo ha tratado mucho.
Bueno, escolteu una cosa.
Bona tarda, Minguella. Bona tarda, Poli.
Del Este y del Oeste. Sí, no, pero Poli, déjame que me pongan un triple. Porque eso del Matié, aprueba en el Sporting.
Es genial.
Tú suponte que no lo aceptas, que no pasa la de esto.
Es genial.
¿Dónde
es
lo
genial.
Colocas? ¿En el Gabá?
Exacto.
¿Que no ha bajado a tercera?
Pero escucha, es que estás hablando de un futbolista que, en teoría... Bueno,
hace seis meses era internacional con Francia.
Escúchame, tal cual. Tiene WhatsApp que lo mande a prueba.
Que nadie diga nada, tú. Es decir, yo leo los periódicos, la radio... Nadie dice
yo
nada,
cuando lo leí no puede... me lo creía.
Yo tampoco. Digo... Bueno, yo estuve ayer en Lisboa para ver cuándo llegaba y sí llegó.
Sí. Llegó por la tarde-noche, Minguella. Sí.
Pero debe de ser por pruebas médicas, ¿o qué?
No. Hijo, pero no puedes llegar.
Yo he entendido a Oli. Oli quiere decir pruebas médicas porque va a ingresar en una clínica.
Quiero recordar... Sin hacerme pesado, lo he dicho ya, que el año pasado el Barça hizo lo mismo, aunque no era un jugador que sí pertenecía, pero no estaba con Alexson y el Rubén Kazán, ¿eh? Lo mismo, a prueba, unos días.
Alexson, portem 5 anys que no sabíem on posar-lo, d'acord? Era central.
Pero esta prueba de Alexson era para ver si se adaptaba a la nieve.
La nieve, porque allí amo la, sí. La neu y era un home que no había nada, no había esquiat mai, ¿m'entens? Pero bueno, això, per mi és la caída del Imperio Romano.
Oye, peculiares por lo menos,
la caída del Imperio Romano.
Bueno, hombre, sí, está consternado, Minguella está consternado.
No, consternat, home, que el Barça deixi un jugador i que el jugador accepti. Jo no vull ni pensar tornant dient que no passa la prova, que sigui amb el Sporting de Lisboa. Què fots amb aquest jugador?
I què fas si no, Minguella? És a dir, te'l menges.
No, i què fas amb l'Arda i què fas amb... Bueno, mira, el primer que tens de fer és fotre fora els que van a portar aquests jugadors.
Claro.
Això és el primer que tens de fer, perquè te'n portaran més d'aquests, eh? Perquè he escoltat també del Bellerín. Vau veure el Bellerín abans d'ahir o no sé què?
Sí, sí.
És un crac pel Barça avui.
El jutgem pel partit de l'altre dia?
No, jutgem perquè ha estat de suplent mitja temporada amb l'Arsenal. O és que és tonto aquest l'Arsène Wenger? Quants partits ha estat de suplent? Quants partits ha estat de suplent a l'Alves quan jugava al Barça?
Estàs indignat, no, Constant?
Tornem a lo mateix. Aquí es llença un nom. Així, llavors ja ningú el discuteix, i llavors no, ara el jugador irà per allà, a Londres tal, no sé què. A veure, aquest jugador millora el que tenim, amb tots els aspectes, el Bellerín, la seva família i el seu representant.
Tu creus que Bellerín millora el que té el Barça?
No.
No?
No.
És a dir, per tu...
El Sergi Roberto, igual que ell, igual. Igual. Mm. Igual. Quasi et diria amb més recorregut. Bueno, posem igual. I no em gasto 40 milions, però la següent pregunta. No hi ha un lateral de categoria a tot el futbol mundial? Y aquí ficharon al Bellerín, y si no es el Bellerín, suicidio la plaza.
Estaba, estaba y se fue.
Claro, bueno, además esto, ¿entiendes? Que és que, de veritat, que pels que som del Barça molts anys, és indignant tot aquest tipus de coses. Dic, en sèrio, ja lo del Berratti, bueno, el Berratti, no, és que ara arriba, no sé què, ha arribat amb l'avió, tal, no sé què, demà comença... Escolta, és que faci la seva vida, negocieu, i si fa
un... Oye, tiene pregunta... buenas fotos, las fotos que manda, claro, que las cuelga son magníficas, En eso no podéis quejar,
Todo retransmitido y tal, la veritat és que no ho puc entendre. I traien el Berratti, els demés jugadors són, bueno, pues dels que tenim. I clar, i la prova que no has fitxat bé és que no escolto que hi hagi possibilitats de treure en cap dels que tenim. Ni a l'André Gómez, ni a l'Arda, ni... No, això són intocables. Ah, vale, seguim amb aquests i en portarem més. Bueno, vale, tira.
Un detall...
Ahora estábamos repasando, perdona.
Sí.
A mí me salían 32 jugadores si vienen Bellerín, Berratti y Ceballos.
32.
Sí, hay un poquito de trampa porque hay jugadores... que sabemos que no van a seguir. Que Minguella, ya sé que me dirás, sí, pero hay que colocarlos. Y de momento no sabemos dónde. Bueno.
4 anys de contracte, instal·lats aquí, guanyant 2 vegades més del que guanyaven fa un any on sigués.
Doncs hauràs de rescindir contractes, perquè si és que si no, no t'ha... És que primer, mira, 30... Acaba mira, de dir el Oliveros, 32 cosa,
no
fitxes.
No, no, igual hay más, pero...
No segueix, 30, no segueix. 32. Si tu rendeixes... De quin vols rescindir? Posa un nom, el que vulguis.
No sé.
Del Digne. El Digne,
posa aquest exemple,
té 14 milions per amortitzar.
Joder.
Si tu el rescindeixes, tens de posar a pèrdues de la gent, si comença ara, 14 milions. Qui més vol rescindir?
Posa el cas de Matí, que li queda un any de contracte i té una fitxa molt alta.
5 milions. No, la fitxa no interessa per això. 5 milions a pèrdues. Sí. No, és que una cosa és...
Vermeulen.
El que va a Vermeulen, 18 milions, li falten 2 anys de contracte, 18, són 4, 8 milions més a pèrdues. A pèrdues, vull dir...
Ja, però no, si t'entenc, Minguella, però que dic...
No, que tens... Els calés ja han sortit de la caixa.
Sí, per amortitzar-ho, jo t'entens.
Per amortitzar-ho, i van a pèrdues a la comptabilitat. I si la directiva dona pèrdues, t'he de dimitir.
Sí, però... Escolta, però alguna sortida s'haurà de trobar, perquè amb 32 jugadors, si és que venen tots aquests...
És arreglar la part deportiva per fitxar bé. Aquesta és la primera sortida, claro. Perquè si no, d'aquí un any, pren nota del dia i tal, de juliol, sí. I tal, d'aquí un any...
Parlarem. 3 de juliol.
A més d'aquells, ara tenim aquest i aquest i aquest, de problema.
No, la verdad que la situación es estupéndica, totalmente.
Te iba a preguntar yo ahora a Poli y después a Minguella, que sé lo que me va a decir, y lo he dicho al inicio del programa, que es un jugador que no marca diferencias, aparte del encaje que se le puede encontrar, pero por cierto, ahí, de Dani Ceballos, que parecía hecho con el Real Madrid, Poli, ahora parece por las informaciones que hemos dado, que está mucho más cerca del Barcelona.
Yo no me lo creo.
Ya.
¿Yo qué quieres que te diga? Yo no me lo creo.
¿Tú
le
ves de blanco?
Yo de momento este año lo veo en el Betis,
sí.
Escúchame, porque yo sé que lo que el Madrid había pactado era cederlo, o sea, dejarlo cedido.
Claro.
Que tú me dices que ha cambiado.
Nosotros partimos de la base, perdona, Poli, por si hay gente que se incorpora ahora, partimos de la base de que este chico es de Utrera, ¿no?
Sí, un pueblo allá, cerca de donde yo vivo.
Allá en Utrera, parece ser que un amigo muy, muy cercano de Dani Ceballos había comentado que el jugador le había dicho que se había decantado por el Barça, pero que no hay nada firmado. Y claro, la decisión es solamente suya. En el Barça me dice que interesa, efectivamente, pero que tiene 7 u 8 ofertas. El Barça, el Madrid y otros tantos, ¿no? Pero al final, el club que sea, tendrá que pagar los 15, 16 o 17 millones de euros de la cláusula de rescisión, y será el jugador el que diga, prefiero ir a este o a este.
Él tiene una cláusula...
Y lo último que dicen desde Utrera es que seguramente prefiere al Barça, pero...
Yo no lo sé, yo ya, mira, a tanto no llego. Yo te digo que la información que a mí me dieron me la dio uno que está sentado con el presidente y el vicepresidente, que se sienta y que está en el Consejo de Administración. Yo, chico, ¿tú te acuerdas que yo os conté que no me lo creía al principio, que me parecía de cachondeo y tal y cual? Luego, o sea, se fue confirmando, y parece ser que la cláusula que había o lo que habían pactado con el Madrid, que no dijera nada hasta la Junta de Accionistas, que tenían que celebrar el jueves pasado. Como la Junta de Accionistas lo han podido arreglar todo para poder, ahí las acciones las han unido, en fin, han hecho ahí un compendio de cosas y tal, para poder salir ellos, ¿vale? Con un 21 contra un 16, me parece que ha sido, contra un 14, una cosa así más o menos, no me acuerdo exactamente ahora mismo. Parece ser. Ahora, vuelvo a repetirte, en el fútbol yo me puedo creer cualquier cosa, cualquier absolutamente cosa. Si es verdad que al Madrid le pedían que se tenía que quedar cedido un año aquí. Y la cláusula, el contrato son 15 millones, pero tiene la obligación, escúchame lo que te estoy diciendo, la obligación, el Betis, de 9 traspasarlo, si es un equipo grande, en 9, Otra cosa es que tú llegas a un acuerdo, como ha hecho el Atlético de Madrid con el Madrid por Teo Hernández, que en vez de pagar la cláusula, pues le diga, bueno, te doy 2 millones más o 3 millones más, en este caso le pague los 15. Pero la obligación, si el futbolista quiere y trae un equipo, te digo Madrid, Barça, y poco más ya, Atlético de Madrid, bueno, por poner algún equipo y tal, sí. Pero escúchame, poco más, se va por 9 kilos.
O sea que la decisión solo es suya, evidentemente, solo suya, tal y, en este caso, Minguella, el jugador, ¿por qué se decide por uno o por otro?
Bueno,
¿por qué crees que podría decidirse o no por el Madrid o por el Barça?
A veces por circunstancias casi diría indescifrables, porque le gusta más jugar con Cristiano que jugar con Messi, o al revés.
Claro.
O al revés, exactamente, no por otra circunstancia. Sí. También puede influir, según los representantes, el tema económico. Lo que pasa es que a mí me sorprende que un jugador que ha estado ahí todo el año en el Betis, ahora resulte que porque ha jugado 2 partidos excelentes, sea el
lo hayan descubierto.
Lo hayan descubierto, ¿me entiendes? Es decir, mira, yo hace unos años...
Bueno, el que lo ha descubierto todo soy yo, porque aquí no había dicho nadie hasta que yo lo dije. ¿Tú te acuerdas?
De acuerdo, por eso te digo. Pero siendo un excelente jugador técnico, a mí ese tipo de jugadores creo que necesitan más consolidación.
Yo estoy contigo.
Porque mira, hace años, creo que era el Betis, tenía también un jugador que iba a romperlo todo, daba Cuellar.
Sí, bueno, fue al Barça.
Angelito Cuellar.
¿Y qué?
Nada, no. Sí, estoy de acuerdo contigo,
Y años anteriores, más ya a la prehistoria, un extremo que será la repera, Oliveros. Sí. Que no sé si tenía algo que ver con Manolo, pero Oliveros.
Pero Oliveros era del Sevilla.
Claro, pero andalo.
No del Betis.
No, hablo del Betis, hablo que hay jugadores que en Sevilla, con el ambiente.
Y vino aquí de extremo.
Extremo y tal. Son excelentes y llaman la atención, y algunos de estos, por este tipo de características técnicas y tal, tienen problemas de adaptación. No es el caso, por ejemplo, de Gordillo, que era un tío decidido y tal.
Pero ya Gordillo fue maduro, Ramos, fue al Madrid ya maduro, ya fue hecho bien,
O de Ramos o todo esto y tal. Por eso digo que, oye, que venga el Barça y tal, pero que ahora volverse loco porque ha jugado 2 partidos bien, y digo, bueno, y durante todo el año, ¿qué hacíamos?
Y solo tiene 20 años, ¿no?
Sí, 20 años. Por eso digo que es un jugador, lo que decías, Poli, del Madrid, de firmarlo, lo tengo agarrado por 9, 15 millones, que actualmente no es dinero, y lo dejo ahí cedido, bueno, esto me parece, pero ahora ficharlo en el Barça habrá una manifestación un día de tanto centrocampista, de medio campo, ¿dónde vamos? Para derecho o para la izquierda.
Sergio Busquets, Iniesta, Rakitic, Rafinha, André Gómez, Denis Suárez, claro. Samper, Arda, Aleñá, Berratti si viene.
Sergi Roberto.
Madre mía, sí. Mira en mi corazón.
Claro, sigue llegando, y bueno, Rati, no sé qué. Bueno,
ahora, yo soy el director técnico del Barça, yo ficharía un centrocampista, pues no tenéis, ¿eh? Yo un centrocampista seguro que lo firmaría, ¿eh? Totalmente.
Qué ironía. Minguella, de los nombres que han salido, Berratti, Bellerín, De Olofeu, Ceballos, De Olofeu ya está. ¿Cuál o cuáles te valen para el Barça del futuro?
Berratti.
Sin duda.
Es muy bueno.
No a este precio, evidentemente, porque son jugadores muy importantes, pero no trascendentes, no definitivos, y solo vale dinero los definitivos. Pongo un ejemplo. El año pasado, en esta época, estábamos con Pogba.
Sí.
Que si el Braida había hablado con el Marota, el Matore, no sé qué, y por la relación, y tiene el Pogba, está llegando ya el Pogba ahí al aeropuerto y tal, no sé qué. Bueno, sí. Al final hizo la locura el United. ¿Ha pasado algo en el United?
No,
¿se ha enterado alguien? Si ¿habría jugado más o menos igual con Pogba o sin Pogba?
Sí, yo estoy de
acuerdo. ¿Tú lo dices si ha marcado diferencias o no?
No, claro, ninguna, esos jugadores no son la clave, tú. La clave ninguna. Es el de delante, si hay un equipo bien montado. Ahora, el Berratti, bueno, está bien, porque el Berratti a un buen precio. A un precio exagerado, no. Porque es que no ganará ningún partido, Berratti. Ayudará a los compañeros. Pero esto vale bastante.
Es la frase de Minguella y es la gran verdad. Lo he dicho inicio del programa, Minguella. Te he citado y he dicho, ¿qué? Me dirá José María Minguella, mi querido Minguella, que sí, el que quieras, pero estos jugadores no deciden partidos.
Claro.
Es que pero a lo mejor los que deciden partidos ya los tienes, Minguella.
No, Albert, no te equivoques. José María te ha dicho una verdad como un templo y te la ha dicho varias veces. Escúchame, hay futbolistas que son determinantes y que deciden partidos. El Pogba este no lo va a decidir nunca. Me puede meter a lo mejor algún día un gol y ganar 1-0, a ver si me entiendes.
¿Tú crees que a Suárez, Messi, Neymar necesitas meterle algo más o alguien más que decida partidos?
¿Cuánto no vale este dinero?
¿Ves? No, te lo ha dicho José María. No vale ahora mismo este es que no vale ese dinero.
Ya, pero
¿no?
¿Qué le piden al Madrid por Mbappé o qué le piden al Madrid por James?
Párate. Mbappé es precisamente lo que dice José María. Exactamente. Mbappé te está diciendo, José María, ese sí. Ese sí. Ahí puedes apostar. Puedes apostar. Y 10 años mínimo por delante. Escúchame, con 18 años ahora, que ya ha metido 25 goles en la Liga.
Pero esas posiciones, no voy a hacer de abogado del Barcelona, pero esas posiciones ya las tienes cubiertas.
Claro, pero lo que te está diciendo José María, yo pago por Berratti 100 millones.
Entonces, ¿por qué traen a Deulofeu? ¿Qué harán con el pobre?
Será complicado, Deulofeu será complicado.
Él lo tiene muy claro, lo dijo el viernes aquí en la COPE. Dice, no, me voy a quedar una temporada. Yo entiendo que la propuesta que le ha hecho el Barcelona a él, no sé si habrá hablado con Ruber, con Valverde, con los dos, para que diga eso y lo tenga tan claro.
Es por probar un año.
Si hablar
por decir,
está bien.
Por decir, mira, por lo menos me quedo un año y luego ya veremos.
Pero mira, yo me lío con José María.
Que no digan que no me he quedado en el Barça.
Yo pienso que lo primero que tiene que tener para mí claro el Barça es tener un objetivo de qué es lo que quiere. ¿A dónde quiere ir? ¿Qué es lo que quiero? Como tú dices, tengo tres arriba que me pueden solucionar cualquier partido en un momento determinado. Pero claro, a esos tienes que surtirle y tienes que llevarle comida.
La plantilla
tienes que
compensará.
Llevarle... Claro, ahí está. Lo que ha hecho este año el Madrid. El Madrid tiene un acierto para mí tremendo, Zidane. Yo no sé si lo habrá encontrado, lo habrá hecho él, que yo creo que lo habrá hecho él, que lo ha pensado y tal. Pero escucha, hemos hablado de muchos partidos fuera de casa, partidos difíciles, campos como el Eibar, etcétera, etcétera. Y ha puesto 10 futbolistas diferentes con otros delanteros que no tenían que ver con esto y han ganado 0-4. No es que hayan ganado 1-0,
pero
0-4.
El nivel de esos jugadores, como han demostrado, es uno. ¿Tú te imaginas el Barça en un campo de estos que dices con Deulofeu y Alcácer delante?
Te entiendo.
Y sin Suárez y Messi o sin Suárez y Neymar.
Te entiendo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo.
¿Qué me dice?
Exactamente. ¿Qué me está contando?
Si no los vas a utilizar, ¿para qué los traes?
Tendría que ser suficiente en muchos campos con ellos.
No, ¿para qué los traes? Y al precio que los traes.
Claro.
Porque es lo que te estás hablando. Si en definitiva, mira, esto es una relación calidad-precio del futbolista que tú vas a traer. Y yo estoy con José María. El dinero de verdad hay que pagarlo. El que te decide los partidos, el que te decide un campeonato y el que te decide una Champions.
¿Y Berratti? ¿Y Berratti se presenta mañana con el PSG? Sí, ¿no?
Pues no sé si ir a París a verlo tú.
Hombre, fuiste a Lisboa a recibir a Matías.
Voy a ver a Berratti.
Ya puesto que hemos estado por donde hemos estado tú y yo, podemos ir a París ya.
Oye, ya puestos voy a ir cerrando tertulia. Hay que desearle buenas vacaciones a Poli.
Oye,
que se va
a pedirlo bien. Japón, ¿eh?
Escucha, ¿sí? Me he despedido este año, me he despedido ya 4 veces.
Sí,
y he vuelto y no me voy.
No hay quinta mala.
Y te cogemos siempre.
Escucha, Oli, no tengan. Y además tú sabes que me han llamado de otro sitio hoy.
¿En Japón?
Lo sabe y qué he dicho. Digo, ¿qué? No, perdona, primero estaba.
Mi lunes es mi lunes.
Exactamente. ¿Lo he dicho así o no lo he dicho así?
Sí, señor.
Lunes al sol.
Perfecto.
No, escucha, esto para.
¿Qué hora es en Japón el próximo lunes?
Ahora mismo son las 10 de la noche.
Buena hora para llamar.
Así que voy en manera. Escucha, si tú me llamas, si tú me dices ven, yo voy.
Si tú me dices ven, yo voy. Lo dejo todo y voy.
Exactamente.
Por favor. Miguel y Poli, que os queremos un montón. Que bien os explicáis.
Pasadlo bien.
Para café, chicos. Adiós.
Bra Café. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bra Café, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bra Café arriba plenament al paladar més exigent. Bra Café, això sí que és cafè, el millor cafè.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1,000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. The Memory, de Pharma OTC.
La semana que viene llega el exterminio de la raza humana.
Mono estúpido, vas a saber quién manda aquí.
Conecta con 13TV y vive el fin de nuestra civilización.
No eres una mascota.
Una batalla épica entre los hombres y los monos.
Es listísimo, ¿verdad?
La saga clásica del planeta de los simios al completo en el ciclo Sesión Doble.
¿Estás bien, colega?
De lunes a viernes a las 3 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
A més d'un minutet justos per arribar a les 4 de la tarda, que serà quan posem el punt i final a l'edició d'avui d'Esports Cope. Hem parlat abastament del Barça, del Mercato, de tot el que envolta el conjunt blaugrana. De tot o gairebé tot. Ara més futbol, Espanyol. Atenció al nom propi a l'Espanyol, Roberto. És a dir, la porteria de l'Espanyol a escena, Roberto. Si tenia peu i mig fora del conjunt blanquiblau, ara té els dos. A veure, explica'ns, Manel Expósito, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Doncs efectivament, Roberto Jiménez, que pràcticament té les hores comptades com a blanquiblau, després de tancar un acord amb el Màlaga, i el club perico que obtindria entre 1,5 i 2 milions d'euros pel traspàs del porter madrileny, qui hauria superat les proves mèdiques fa aproximadament un mes. Des de Cope Màlaga asseguren que el fitxatge es farà oficial entre avui o demà, ja que Roberto s'ha d'incorporar dimecres a l'inici de la pretemporada a les ordres de Michel.
Molt bé, és a dir, ara mateix i a expenses de saber què passa amb Pau López, tenim un inquilí únic a la porteria de l'Espanyol, que és Diego López, perquè hi ha informacions que ens arriben avui que el Tottenham, després de tenir cedit a Pau López, pot apretar perquè continuï, veurem amb quin règim, la temporada vinent, com a mínim la temporada vinent, al conjunt de la Premier. Per cert, tens alguna coseta més per anar perfilant i apuntalant la pretemporada de l'Espanyol?
Doncs sí, n'hi ha un nou partit amistós, serà el dia 25 de juliol al Municipal d'Olot, davant la Unió Esportiva Olot, que aquesta temporada ha assolit l'ascens a segona divisió B i que, a més, el dirigeix Martín Pós, exjugador mític del Real Club Deportiu Espanyol.
Molt bé, així tenim a l'Espanyol. Manel, gràcies.
Igualment.
Vinga, i ara parlem d'Indoor Karting Barcelona, que Déu lliguem, que després arriba Joan Estruca amb més del Mundial de Motociclisme. Indoor Karting Barcelona, parlem del millor karting d'Europa, Oliveros, amb cars de nova generació, amb nou asfalt, però a Indoor Karting Barcelona pots fer moltes altres coses, amb un bowling de 8 pistes.
Passar tot el dia allà,
Clar, pots dinar al restaurant Pit Stop, amb menjar americà, i ara amb el Laser Tag més gran d'Espanya i amb la temàtica més impactant. Indoor Karting Barcelona està... On està? On està? A Sant Feliu de Llobregat, a la sortida A7. Sortida 8, de la A7. Sant Feliu de Llobregat. Per més informació, i també reserves, 93-685-7500, 93-685-7500, o pots consultar indoorkartingbarcelona.com.
Mundo Deportivo et convida a formar part d'un mosaic fotogràfic gegant a l'Estadi Olímpic per celebrar els 25 anys de Barcelona 92. Penja la teva foto a mosaicbarcelona92.com i forma part de la història olímpica. Amb el suport de Mundo Deportivo i de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini de CaixaBank, Danone, El Corte Inglés, Freedom, Allianz, Coca-Cola, Movistar i Seat. Entra a mosaicbarcelona92.com.
Tenim cosetes de l'àmbit poliesportiu, començant pel món del motor. Ara, el motociclisme, les dues rodes, es dona una treva. S'ha disputat la primera part de la temporada i ara, fins al mes d'agost, no torna al campionat. Però, atenció, Joan Estrucola, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè tenim a Marc Márquez, el pilot de Cervera, com a nou líder de la categoria reina de MotoGP. Fixa't qui ens hauria de dir. Després de l'inici, tot, després de guanyar un gran premi en un circuit, el de Sachsenring, a Alemanya, que se li dona molt i molt bé.
Sí, el rei d'Alemanya, li podríem dir a Marc Márquez, després de sumar la 8a victòria consecutiva en els últims 8 anys al circuit d'Alemanya. Amb aquesta victòria, Marc Márquez es col·loca líder del Mundial amb 5 punts més que Viñales, sí, respecte a Dovizioso, 10 punts punts més que Valentino Rossi i a 26 ja de Dani Pedros a Moto2. El germà de Marc, Àlex Márquez, va caure i es va fracturar dues vèrtebres, i a Moto3 el mallorquí Joan Mir va aconseguir la cinquena victòria en els nous grans premis disputats, marxant de vacances més líder que mai amb 37 punts d'avantatge respecte a Fenati. Joan Mir, que va parlar a Tiempo de Juego sobre la situació al Mundial.
Sí, a ver, es una situación muy buena, casi soñada, pero irme así de vacaciones, pues bueno, la verdad es que no tiene precio, pero sí que es verdad que es una distancia muy importante, pero no es suficiente, entonces tenemos que seguir haciendo carreras de estas, carreras buenas, para intentar pues ganar, ¿no?
Ara el Mundial se'n va de vacances, com bé ha dit Albert, fins al 4 d'agost, quan serà el torn pel Gran Premi de República Txeca.
Molt bé, continuem parlant de les dues rodes sense motor.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casoler, Bordeos, Bicis, Quique Iglesias. Va beaucoup plus loin.
Em fa molta gràcia aquesta entradeta, aquesta careta, per il·lustrar el Tour de França. Un Tour de França, Oliveros, que va arrencar a Düsseldorf, sí, a Alemanya, que ha passat per Bèlgica i avui finalment arriba a França, amb aquesta tercera etapa que d'inici volem situar. Quique Iglesias, bona tarda, endavant.
Què tal? Bona tarda. I que ara roda pels les carreteres de Luxemburg, així que estem ja amb tota la feina feta. Estem entrant per Luxemburg, al nord de França, nord-est de França. Avui, primer, arribada a Anal, a la Cota de les Religioses, a la localitat petiteta però extraordinàriament maca de Longby. És a dir, d'aquí una estona veurem què fan els favorits, si estan amagats o volen disputar algun tipus de bonificació a l'arribada. Però tot i així, no és tan dur com per pensar que el Sagan i companyia puguin arribar aquí amb possibilitats de guanyar. 71 quilòmetres per l'arribada, 1,44 pels 6 que són al capdavant, no tenen cap possibilitat d'arribar en solitari aquí a l'arribada, així que des de les 4 de la tarda, Albert, us expliquem a COPE el que passa en aquest desenllaç de la tercera etapa del Tour de França.
Sí, vull recordar que aquesta edició 104 ha començat sent molt accidentada. Teníem, sí, pocs espanyols i ja hem perdut, home, no un dels grans favorits, però que si era un dels referents del Movistar, l'equip espanyol, i a més un bon seguidor i escudero de Nairo Quintana.
Sí, senyor, Alejandro Valverde. També vam perdre Joan Izaguirre, un Valverde que en principi demà serà donat d'alta després d'haver estat operat de la ròtula esquerra. Encara està a Düsseldorf. Joan Izaguirre també ha estat operat aquest matí, així que ens hem quedat amb 11 corredors. Cal recordar que Geraint Thomas, un dels companys de Chris Froome, és el líder després d'haver guanyat la primera etapa, i que d'aquí a dimecres passaran cosetes, perquè dimecres és, això sí, la primera gran final d'etapa de muntanya.
Per quan i on està prevista l'arribada, Quique? Avui?
Avui anem amb una mica de retras. Som a Longby, com bé deia fa una estona. Acabarem a les 5:45, al voltant de les 5:45 de la tarda, des de les 4 i fins les 6, a través de COPE Punès, les aplicacions de Tiempo de Juego i les emissores a tot l'estat de COPE Más, viurem el desenllaç d'aquesta tercera etapa del Tour.
T'escoltarem atentament, us escoltarem atentament. Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
Falten dos minutets per arribar a les 4, que serà, com ho repeteixo sempre, quan posem el punt final a l'edició d'Esports Cope. Volem que escolteu a Georges Bartzokas, el ja exentrenador del Barça Lassa de bàsquet. Aquest és un tastet d'una entrevista de 15 minuts als companys de Televisió de Catalunya. Bartzokas, després de la seva sortida.
First of all, I have to say that I sacrificed...
Vaig perdre molts diners pagant la meva sortida de Lokomotiv Kuban. Vaig pagar gairebé la meitat de la clàusula per sortir. Sabia que la situació era difícil, però em van dir que havien de competir. Teníem 13 contractes de la temporada anterior i no podia tenir els jugadors que volia pel meu sistema de joc. En el club ho saben i em van dir que seria un any de transició.
Told me that they know that and the first year is going to be like a transitional year.
Això de temporada, d'any de transició en clubs, en entitats com el Futbol Club Barcelona, no s'acaba d'entendre. Hi ha disparitat de criteri entre el club i el mateix Barjokas. Anem tancant la paradeta, però sempre tenim coses que el poble, la parròquia d'Esportscope, ha de saber. Per exemple, entre altres coses, avui ha començat Wimbledon. Ara m'ho expliques. Què més tens aquí, Ortiz?
Primer t'explico que Josep Maria Bartomeu haurà de donar més explicacions encara en aquesta roda de premsa que estem esperant, perquè una investigació de TV3 ha descobert irregularitats en la venda d'entrades del seient lliure. El club venia entrades simples a preu de localitat premium sense explicar-ho als socis ni compartir els beneficis amb els abonats propietaris d'aquells seients. TV3 ha detectat anomalies en 10 partits entre 2014 i 2017 contra City, Real Madrid, Atlètic de Madrid, partits importants que es venien com a VIP Experience, les entrades a preus més alts, evidentment. I no ha començat encara el primer partit de Rafa Nadal a Wimbledon contra l'australià John Millman. La pluja està endarrerint la jornada, s'espera que comenci d'aquí una estona. S'ha suspès també el Murray Bublik, que estava dominant Murray 6-1-6-2, i sembla que ara es reprèn el partit del britànic.
Molt bé, gràcies Sílvia, gràcies Manolo, gràcies a tots. Arribem a les 4, més informació als butlletins horaris i aquí a Cope Catalunya i Andorra quan siguin 2:15. Gràcies per l'atenció, que vagi bé.